perfil invisible.
Ara que acaben les festes, ara que ja acaben les festes.
Les festes d'un poble.
Tothom va cap a casa teva i esta meva no m'hi espera.
I ara que... Les converses que s'allarguen fins al vespre. Les amistats que el temps no esborra. Els carrers que continuen guardant records. La Mediterrània també és això. Un lloc on la vida es comparteix, on les històries passen de generació en generació i on els moments més senzills acaben convertint-se en memòria. Potser les grans emocions no neixen dels grans esdeveniments, potser neixen aquí. En una plaça, en una cançó, en una conversa d'estiu, en les persones que formen part de la nostra vida. Avui seguirem aquest fil invisible. Un fil que ens porta fins a Mallorca, fins a Maria Jaume i fins a aquesta Mediterrània íntima, quotidiana i profundament humana que també explica qui som.
Mai no ha plogut tanta estona ni ha estat tan gran sa tempesta que n'ha passat sona, no haguem pogut tornar a fer festa.
El fil invisible que mai es trenca. Festival Portal Blau.
Hola i benvinguda, benvingut al Fil Invisible, el podcast del Festival Portal Blau. Des de l'Escala i Empúries explorem les connexions invisibles que existeixen des de fa segles entre la música, la cultura, el patrimoni i la Mediterrània. Avui us proposem un viatge diferent. No parlarem de grans epopeies ni de personatges extraordinaris, parlarem de la vida. De les emocions que sovint passen desapercebudes, de la quotidianitat, de les relacions, de la manera com una nova generació de músics està explicant la Mediterrània des de la proximitat i la sinceritat, i poques artistes representen millor aquesta mirada que la Maria Jaume. La seva música parla de nosaltres, de les contradiccions, de les amistats, de les expectatives, dels records i d'aquelles emocions que semblen petites però que acaben ocupant un lloc molt important dins nostre. Per això, avui parlem del Portal Blau més íntim.
Des de l'Escala i Empúries, Festival Portal Blau.
Estàs preparada ja per l'estiu o no? Tens molts bolos o què?
Pues la veritat és que me fa moltes ganes. Estic preparada perquè fa temps que volen tocar totes aquestes cançons en directe, saps? I no, molt, tenim molta il·lusió.
Molt bé, avui podem conversar amb la Maria Jaume. Maria, quan escoltem les teves cançons hi trobem una manera, ja t'ho explicava abans, particular d'observar la vida quotidiana, i ens encantaria saber d'on neix aquesta mirada.
I de la bona pregunta, jo crec que, no ho sé, ve una mica de sèrie, això, donat, no? Sempre, des que vaig començar a fer cançons, m'ha agradat com tots, no? Tots començam a fer cançons una mica perquè necessitam treure una mica del que duim a dins, i ha anat evolucionant això, no? I ha anat d'una cosa a la millor molt interior a una cosa també més comunitària, no? Com deies tu, d'observar moltes coses que mos passen, que evidentment són molt personals però que molta gent compartim, i poder acabar xerrant de moltes experiències compartides, crec jo.
Seguríssim que la teva manera d'escriure també està vinculada, no?, al fet d'on ets, a la Mediterrània.
Sí, jo crec que això és inevitable. Tots, vull dir, mallorquins tenim... Vull dir, tots que van compartint una miqueta segons quines traces d'escriure, no?, perquè jo crec que és el paisatge on t'has criat i has viscut tant d'anys, és com que inevitablement s'acaba colant a la teva manera de ser, inclús, no? Pues evidentment s'acabarà colant també amb la teva música, amb la teva lírica, no sé, sí, jo crec que és inevitable.
Abans m'has dit que la teva música neix de la necessitat d'explicar coses, ¿vale? Però tu saps que hi ha moltes persones que no fabriquen música amb aquesta necessitat, sinó que tenen un objectiu, pensen en què està sonant, què és el que mola, quin tipus de públic vull. Tu ets al contrari.
Bueno, o sigui, jo vaig començar a fer cançons per això, no? Perquè també tenia 17 anys quan vaig començar i ho sents tot d'una manera com molt, molt forta, no? I molt passional. Però també ha anat evolucionant aquesta necessitat, no? I ara és vera que a vegades vull explicar coses meves, però també m'agrada molt tirar de coses mig ficcionades o de coses que m'expliquen els meus amics o que m'inspira veure una sèrie o una pel·lícula, no? I, o sigui, són coses que igualment me criden l'atenció i, evidentment, després explico des de la meva perspectiva, però sí, és aquesta necessitat d'explicar coses, però també per connectar amb la gent, saps? Vull dir, a mi m'agrada molt pensar després que la gent ho pot entendre i per això també faig música pop, perquè crec que és una manera com a molt accessible de connectar amb tothom i amb gent de tot tipus i de totes les edats.
I de totes les històries que observes o que vius en primera persona, quina creus, o sigui, quina es mereix i per què ser explicada o convertir-se en una cançó? Quin és el puntet que fa, dius, això?
Uf, és que això, clar, depèn. Difícil, no? Moltíssim. Sí, sí.
Depèn.
Sí, perquè, clar, després a vegades també acabes explicant coses que dius, bueno, pues tampoc era per tant, no? Però...
Esclar.
A mi me pot semblar molt interessant, però després, pues, a qualcú no tant, saps? Però jo crec que és que sí, que hi connectis d'alguna manera i que sigui com a molt real, no? Jo amb aquest disc, sobretot, he connectat amb una cosa com molt real, molt personal, però que el que te deia cada vegada crec que és universal, que és una festa major. Cuánto me conoces a verbena. I crec que és, bueno, crec que era com, vale, amb això hi connect, vull dir, era... tot el temps era com molt de sí, sí, és que això és 100% real, això ho he viscut o ho he viscut de molt a prop. I quan veig que són coses que m'hi sent tan identificada, sempre penso que qualcú també s'hi sentirà.
Escolta, les festes majors a la Mediterrània es viuen molt a saco, però a la teva zona ja és de bojos, eh? Això és la bomba, no?
Sí, sí, i anem unes llibres. Però bueno, jo crec que vosaltres no esteu molt en fora, també.
Jo crec que un dia, un any d'aquests ho patrocinarà Red Bull, també, les vostres festes majors, perquè és quasi de risc, això, eh? Bueno, la naturalitat. No? Bueno, la naturalitat. La naturalitat, aquesta Mediterrània més pròxima, temps lent, des de la naturalitat, que tu, com aquesta nova generació més pròxima, les bandes abans catalanes explicaven unes històries supergrans, superèpiques, de fantasejar pràcticament, és molt diferent. Això ha canviat molt, no?, la música catalana, el que s'explica.
Pot ser. És vera que el llenguatge ha canviat una mica, però és que jo crec que és normal això, no?, com anant canviant d'època, va canviant també una mica el vocabulari, no?, i el llenguatge i les modes i tot, i la música, i jo crec que així com canvien les onades de música i de gèneres, pues també canvia la manera d'explicar i de connectar, no? I evidentment no és la mateixa la manera que connectar ara que fa 15 anys o 20, no? Mm. Vull dir, això crec que és normal i crec que està bé que mos n'hem adaptat.
O sigui, però sí, m'he adonat que jo m'entero del que expliques. Vull dir, jo ja soc dels que escoltava música als 80, el rock català. Suposo que és perquè són històries, no?, que tots compartim.
Clar, és que és això, vull dir... En el final la música està per això, per compartir, per empatitzar i perquè en algun moment que tu sents que una cosa molt forta, escoltis una cançó i diguis, hòstia, literalment m'està llegint la ment, no?
Abans de continuar parlant amb la Maria Jaume, volem fer una petita mirada al passat.
La música també explica qui som. Festival Portal Blau.
Perquè Empúries ha estat durant més de 2.000 anys un lloc de trobada entre persones, cultures i formes diferents d'entendre la vida. Ens acompanya en Quim Tremoleda i Trilla, arqueòleg i conservador de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
El fil invisible que mai es trenca. Festival Portal Blau.
Hem parlat de les formes de sensibilitat artística. Hem parlat amb la Maria Jaume. Sabem que si els antics habitants d'Empúries expressaven les emocions a través de la poesia, la música o el teatre. Ho sabem, això? Tenim alguna constància?
A veure, a la part grega segur que sí, perquè hi ha espais que tenen això. A la part romana també, tot i que el teatre no l'hem localitzat, però sabem que hi havia de ser, i sovint anem trobant representacions. Per exemple, hi ha una escultura que devia decorar aquesta part del teatre, que és aquestes cares dramàtiques del teatre que representava. Per tant, segur que sí, segur que s'expressaven a través del teatre. El teatre era un espai de comunitat on hi anaven. La música he vist que també la música formava part no només d'aquesta zona d'espectacle més públic, sinó també de la part més íntima, i evidentment la poesia segur que també formava part d'això. No tenim testimonis fefaents d'això, però sí que sabem que formava part de la seva vida quotidiana i que evidentment hi havia segurament també una part de persones que es dedicaven, doncs, això, a recitar, que estaven com més especialitzats, també sabien relats i tota una sèrie de coses que formaven part de la pròpia cultura i que normalment referia als seus ancestres o temes de cultura comuna i que la sentien com a pròpia, no?
Aquí vull fer un incís, saltem una miqueta el guió. Teatre romà,
sí.
Pot no existir? Pot no existir?
No. Perquè quan es planifica una ciutat romana, per exemple, és una planificació absolutament canònica. Ells marquen primer de tot el pomerium sagrat, és a dir, el recinte, el perímetre del que serà l'interior de la ciutat, que això és totalment sagrat, des de la fundació de Ròmul i Rem, que això va quedar fixat, i també es planifica els espais públics centrals. Un fòrum com a lloc principal de representació, és el lloc, el mirall de la ciutat i que sempre està referit al fòrum de Roma, i també espais comuns de representació de cultura. Si no hi ha un anfiteatre, hi ha un teatre, i un teatre pràcticament és inevitable que hi fos, perquè no concebien un concepte de ciutat sense aquests espais de lleure i aquests espais de cultura.
Magnífic.
Aquí a Empúries, per exemple, sabem que no es va planificar l'amfiteatre i la palestra, en lloc de curses i de gimnàstica, i ho han de fer fora de la ciutat, la qual cosa encara ens dona més seguretat que un teatre havia de ser a l'interior del perímetre.
I quin és el motiu que no s'hagi descobert?
Perquè deu estar absolutament molt espoliat i perquè ens falta conèixer el 85% de la ciutat, és a dir, coneixem una porció molt, molt petita. Segurament en un futur, amb aquestes tecnologies noves de prospecció, potser ens donarà més pistes, però pensa que Empúries, al ser una ciutat que s'abandona, s'expolia molt profundament. Llavors, poder trobaríem un espai que va servir per això, però no tenim l'estructura ben conservada. Però bueno, jo crec que en un futur no massa enllà sortirà, segur.
Entenc que llavors l'expressió artística i la sensibilitat a les ciutats mediterrànies antigues, donat que estaven fins i tot obligats a tenir un espai per a aquesta expressió, era importantíssima.
Sí, perquè era part de la seva cultura. És a dir, aquesta expressió artística formava part de la pròpia, diguem, idiosincràsia d'aquestes comunitats i d'aquestes ciutats. I, per tant, estan ja pensades i equipades una mica en aquest sentit, en poder desenvolupar aquests actes que, a més de donar distracció, diversió, donar doncs, representacions d'obres, sempre donava més cultura, a més, eren uns factors de cohesió cultural. I a la vegada també servia perquè tu saps que la cultura antiga, sobretot la romana, formava part de la ciutat, però també el territori, aquest territori que produïa, que es venia a ciutat, també podia admetre part d'aquesta població, que llavors hi havia unes condicions molt més dures, però que poguessin accedir a espais, diguem, públics de la ciutat. Per tant, és una cosa absolutament lligada amb un territori, amb una explotació d'un territori.
Una pregunta trampa. Podem transmetre informació o relat mitjançant l'escriptura que existeix, però clar, la tradició oral és important sempre en totes les societats de tots els segles. Hi ha algun vestigi de transmissió oral, de cançons, per exemple, que formi part d'algun escrit?
No tenim cap constància, però l'absoluta seguretat que així era. És a dir, la cultura escrita és la part absolutament minoritària d'una cultura que es transmetia oralment. Això ho sabem, això en segur,
clar,
i que...
Clar. Perquè eren pocs, no?, els que podien escriure.
Sí, eren pocs els que podien escriure, i és una tradició que ja ve amb les cultures més fermades i tal, però pensa que totes aquestes cultures, bueno, sempre tenim al cap Homer, no?, que era com un... i que va ser el primer que es van fixar una mica les... però, diguem, tots aquests relats. Però això hem de pensar que hi havia una gent que serien aquests rapsodes, aquests poetes, transmetien de generació en generació tots uns coneixements, tot que formen part de la base cultural d'aquella comunitat i que tenien tècniques que els facilitava molt això. A part de tenir un relat fixat, doncs hi havia unes tècniques de versificació que facilitava una cadència, un ritme que els facilitava també la memòria i aquesta transmissió general. Segurament també anaven canviant conceptes, però la base era la mateixa. Uh-huh. I el concepte que es transmetia era molt, molt, molt fixat, perquè eren uns relats que descrivien una sèrie de coses, a vegades mítiques, i que ells agafaven com un referent. Pensa que la Ilíada era llibre de consulta, diguem, a les escoles, com avui podríem tenir un manual de text. Per tant, era part de la cultura, i això era aquesta transmissió que venia de generacions enrere i que fins al final no es fixa per escrit.
Saps, Quim, i ja acabo, tinc la sensació de que la necessitat humana d'explicar-se mitjançant l'art llavors era més gran que ara, potser perquè ara tenim més aparatets, no?
Sí, possiblement, i perquè possiblement la vivien d'una manera més intensa, és a dir, era part de definició de la pròpia cultura, era aquesta participació dins d'això, i ells també, d'alguna manera, l'art era una manera de codificar una sèrie de valors. En aquest sentit, per ells, bàsicament, l'art, a part d'aquesta transmissió cultural, era una manera d'expressar, quan parlem d'art, purament un art més formal, no? Més d'arquitectura o d'escultura, era una manera d'expressar la bellesa i l'equilibri d'aquests elements. I penso que van codificar absolutament aquest tipus d'art. Fins i tot hi ha un moment que la mesura humana són 7 caps, tal, i hi ha un altre moment a l'inici que això s'allarga i s'estilitza, però sempre hi ha un codi que els hi marca una mica aquest art com a traducció de la bellesa ideal que ells consideren, no? Per tant, sí, ho tenien absolutament interioritzat, i tota aquesta expressió que es veia al carrer i que es veia en els monuments, ells la percebien com a pròpia i vivien immersos en això, no? I una cosa que he de dir, que ja ho saben la gent, que tot això estava absolutament abigarrat de colors, eh? Avui
sí,
dia,
sí, sí.
Amb aquestes estàtues blanques que ens agrada molt perquè veiem el marbre, ells això de cap manera, i la pedra vista tampoc, ells pintaven sovint tot perquè era molt més proper a l'original, era una vida en colors. Aquest gust per l'art net i de marbre blanc és un gust del segle XVIII, de Winckelmann i d'aquesta escola d'estudi de l'art, però que no té res a veure amb la realitat.
Seria, i ja està aquí, m'ha sigut magnífica l'explicació, seria aclaparador entrar en una sí. gran ciutat tot vestit de colors, eh? Seria brutal.
Sí.
Seria brutal.
Seria, sí, sí, molt brutal, i pensa que sabem que els romans i els reis tenen les cases a l'interior pintades. Avui dia ens costa veure que un menjador tingués una perspectiva en la qual la fuga t'indica que hi ha uns edificis, ens atabalaria una mica, però ells ho tenien sovint interioritzat, i això, i entrar a una ciutat i veure tot el color que pintaven els temples, les arquitectures i les escultures, i que volien semblar-se l'original. Mm-hmm. El marbre és blanc precisament perquè és més fàcil de donar-li la textura carnosa que tenien, no? Inclús si eren de bronze hi posaven uns ulls de vidre, una perruca, i avui dia podem semblar una mica naïf, però realment era el que ells buscaven, una representació de la realitat com més propera, millor, i idealitzada, eh? També s'ha de dir.
La música també explica qui som. Festival Portal Blau.
Veig que de vegades quan expliques hi ha històries que potser són més potents, dius, ostres, això ho he de tocar amb pinces, però fa servir la ironia, és més fàcil, no?, des d'aquest punt, que des d'un altre registre, per tocar temes més potents.
Sí, perquè és veritat que a mi m'agrada tocar temes com una mica més densos, no?, per dir-ho d'alguna sí. manera, però no m'agrada gens la idea, precisament, dels temes d'aquesta cosa com farragosa i pesada.
No drama,
sinó que...
no drama.
No drama, exacte. Vull dir, jo el meu objectiu és com poder xerrar de coses importants i que realment m'afecten, també, no?, així com m'afecta una amistat o un amor, doncs també m'afecta el turisme o el col·lapse de la vivenda que estic vivint tant a Mallorca com a Barcelona. I crec que això se pot introduir perfectament a les cançons, però crec que l'ironia i la diversió és una molt bona manera de ficar-ho, no? I crec que també des de la música pop és encara més fresc i més divertit, i crec que també és una molt bona manera de que acabi entrant a les cases de la gent, perquè si no, a vegades és més complicat. He perdut el que pensava
eren amics. Ja que parles d'això, com és el procés quan fabriques un tema? Allà on et pilla, estàs treballant-hi, va primer la lletra, la música, tot alhora, com ho fa la Maria, això?
Depèn una mica, la veritat. A vegades, bueno, jo compos sempre amb en Lluís Cabot, que és el meu productor també, i feim això molt de composar junts, de tirar una roda d'acords i improvisar una mica sobre. A vegades te surt una frase pel carrer i després li estires el fil. A vegades tens una cançó sencera amb melodia i música però no tens cap lletra, no? Mm-hmm. I després li acabes posant. Vull dir que cada cançó realment és una mica un món, però sí que, per exemple, per fer un disc és com si féssim, anàssim a fer feina, no? Pues va, mos aixecam cada dia, anem a l'estudi i vinga, i anem provant coses fins que mos agrada alguna cosa d'aquestes, no?
Jo entenc que el procés d'explicar coses fa que després descobreixis coses de tu mateixa, no? També.
Sí, pot ser. És vera que que també amb aquest disc ha estat una... no m'ho esperava, no? I al final ha estat com a connectar amb moltíssimes coses de jo quan, també quan era més petita, quan era adolescent, aquesta cosa de partir del teu poble. I en aquell moment, com jo tenia moltes ganes, no?, de partir de Lloret, perquè és un poble de 1.600 habitants, i bueno, quan ets adolescent pues, no t'interessa gaire que tothom tothom te conegui, tothom sàpiga el que fas.
I a on vas fugir? A Barna?
Aquí, a Barcelona, sí.
I com,
sí.
Com està la vida a Barna? Què et sembla?
Bueno...
Està guai, no?
No, sí, està molt bé, però és veritat que és un lloc també molt tensionat, no? Vull dir, sí. Com jo que he xerrat de molt de turisme en discos anteriors i tal, no sé on estic pitjor, de veritat. Ja. Però sí que és veritat que Barcelona m'ho va donar com aquesta llibertat que tant anhelava. I després, pues, aquest disco també ha estat una manera de sanar això, de reconnectar amb el meu poble, de... una mica de curar com aquella cosa, perquè ara valoro molt més pues, lo que és ser d'un poble petit, lo que és tenir una comunitat que pues, lo que abans no m'agradava tant de que tothom te coneix, ara veig tots els avantatges que té també això, no?
Ja, i quan baixes de l'avió, quan tornes al poble, després de passar molts dies fora, molts mesos, és un subidon, eh?
Sí, és molt necessari, de tant.
Et fan bon preu a l'avió, no?, els que sou d'allà?
Sí, això sí, això t'he de reconèixer que m'ho fan un món de tonta.
Ens anem a la Mar d'en Manassa, el 31 de juliol, les 21 hores. Has estat mai en allà, per cert? Coneixes l'espai?
Sí, de fet, hi vaig venir fa... ara no record quin any va ser, però... quan anava jo tota sola en la guitarra, imagina't si fa...
Que valenta, eh? Ostres, això ho trobo de valents, eh? Molt.
Te diria que només per un moment, només un dia...
Bueno, jo és que no coneixia res més en aquell moment, vull dir, no ho trobava tan... saps? Vull dir, jo vaig començar així, vaig començar a fer música tota sola i no me semblava... me feia molt més respecte, de sobte ajuntar-me amb més gent i haver d'arranjar les cançons i que sortís bé, perquè això a vegades surt més malament del que tu penses, que no he anat jo tota sola, perquè era el que estava més còmode en aquell moment.
I què representa per tu tornar-hi aquest any al Portal Blau?
I me fa molta il·lusió, perquè és això, haver estat amb un format tan diferent, amb... bueno, és que jo era com quasi una altra persona, no? I és molt guapo després d'uns anys poder tornar a llocs on has tocat amb històries completament diferents i poder viure una experiència això com a distinta, però no sé, me fa molta il·lusió perquè ho record com un lloc preciós, a més.
Escolta, doncs clar, comparant, no? Tampoc ha passat gaire temps, però què? Una gran diferència, un gran viatge, no?, aquest temps?
Sí, déu-n'hi-do, vull dir, és com que no sembla que hagi passat molt de temps, però jo he canviat tant, m'han passat tantes coses. També crec que és una època que com a persones has canviat molt, no?, des de la vintena, o quan acabes la vintena, que ja comença a ser... ara me considero una mica adulta,
ui,
no?
Ui, de bojos, eh?
No, però sí que, bueno, al final el cervell s'acaba de formar i crec que ja se m'ha format, o sigui que...
Estàs en un bon moment, no, ara? Se'n nota.
Sí.
Se'n nota, estàs
guai,
eh?
Sí, estic molt contenta, molt tranquil·la i amb molta il·lusió i amb molt satisfeta del que estic fent i moltes ganes de seguir tirant.
Doncs anem a parlar d'això. Què s'ha preparat per la cita a la Mar d'en Manassa?
I de... bueno, estem amb el disc de presentació, en la gira de presentació de Sant Domingo Forever, i duim un show com a molt divertit, com a molt de verbena, crec jo, que intentam ser una mica el grup de verbenes que tu vas a veure en el teu poble, pues intentam ser nosaltres una mica aquest grup del poble on anem a tocar. I bueno, som això, som jo i quatre músics i la veritat és que jo m'ho passo molt bé i crec que la gent també s'ho acaba passant molt bé, o sigui que espero que així vagi.
O sigui, heu preparat una sèrie de cançons que creus que connectaran especialment en un entorn mediterrani, rotllo en ple estiu.
Jo crec que sí, és això, és molt estiu, que és molt, bueno, molt festiu, sobretot, o sigui que crec que sí que connectarà molt bé.
Des de l'Escala i Empúries, el fil invisible.
O sigui, es liarà.
Això
esperem, no? Quina emoció creus que... t'agradaria que s'emportés al públic després del bolo?
I de jo, sobretot, això, com a... de buah, que bé que m'ho he passat. O sigui, això és el que jo més vull quan faig un concert. El que més m'emociona és veure que la gent s'ho està passant bé i està gaudint a fondo i que se'n vagin amb això, amb una rialla de ai, que divertit ha estat, que guai que ha estat, no?
Doncs jo crec que la vida s'entén molt millor en base a aquests petits moments que per a mi ara mateix s'ha convertit en un gran moment. Merci, Maria, ha estat una entrevista fantàstica.
Moltíssimes gràcies a tu.
Festival Portal Blau presenta El fil invisible.
Les grans històries acostumen a ocupar els llibres, però són les petites històries les que acaben quedant-se amb nosaltres. Una conversa inesperada, un estiu que recordem anys després, un paisatge, una amistat, una cançó que apareix en el moment exacte. Per això les cançons de Maria Jaume connecten amb tanta gent. Per què no busquen explicar grans certeses? Parlen de la vida tal com és, amb les seves contradiccions, amb els seus dubtes, amb aquella barreja de tendresa i ironia que tots reconeixem, oi? I aquesta és la manera mediterrània, aquesta és la manera del Portal Blau d'entendre el món. Ens aturem, observem, escoltem i trobem bellesa en allò que sembla quotidià. Donem valor als vincles que construïm cada dia. Exactament, les mateixes coses que continuen inspirant avui la música de la Maria Jaume i de tants artistes que passen pel Portal Blau.
El fil invisible. El podcast del Festival Portal Blau.
Aquest estiu el Festival Portal Blau torna a convertir Empúries i l'Escala en un espai de trobada entre música, patrimoni, pensament i emocions. Un festival radicalment humà.
El mar, el mar.
Un lloc on les veus del present dialoguen amb la història, on el mar continua sent punt de trobada i on cada concert es converteix en una experiència compartida. Gràcies, Maria Jaume, gràcies, en Quim, i gràcies a tot l'equip del Festival Portal Blau per continuar construint aquest espai de cultura, patrimoni i mediterrània. Jo sóc en Sergi Marín. Des de l'Escala i Empúries, això és El fil invisible, el podcast del Festival Portal Blau.